Avui és dimecres, com sempre, el Flaqui ha sortit a prendre alguna cosa amb el Ramon Besa, encara amb ressaca per la nit que vam viure dilluns. Flaqui, com estàs?
Bon dia, Sique Rodríguez. Aquí estem un dimecres més, sessió amb el Ramon Besa. Ramon, què tal, com estàs?
Molt bé, bon dia.
Tu vas passar bé dilluns a la nit de la ràdio?
Molt, molt, perquè crec que va estar una gala molt ben pensada, ben resolta, el temps just, i després a sobre podies compartir les teves inquietuds amb aquella sobretaula, com es vulgui dir, aquell sopar, a peu dret, i et vas trobant gent i vas parlant, i bé, em va agradar molt.
Una gran vetllada, vam estar molt ben envoltats, la poder disfrutar el Ramon com la vam gaudir tots nosaltres. En fi, explicava el Santi Ovalle, Ramon, aquest comiat de Joan Laporta i amb el vestidor, estem ja en procés electoral. Com ho veus, tot plegat? Seguim amb aquesta tendència a esperar a veure com queda el quadre després de les signatures. Ets dels que hi veus molt partit, poc partit, dels que esperes algun gir de guió que pugui posar una miqueta més contra les cordes la porta del que sembla que, del que en principi no hauria d'estar?
Veig primer que és una campanya molt curta, no estàvem acostumats a campanyes així tan curtes, en què la porta té un vot molt fidelitzat. Per tant, que hi hagi campanya o no dependrà de dues coses. Primer, de la capacitat de l'oposició, de les candidatures, per mobilitzar la gent. Si la gent no es mobilitza o la gent no hi va, el vot de la porta està molt consolidat. I després, per mobilitzar la gent has de trobar algun esquer, has de trobar algun motiu. I crec que hi van donant voltes, primer perquè la gent encara està pendent de si hi haurà una candidatura única o no, cosa que jo veig difícil. I després perquè hi ha d'haver quin és el punt que pot interessar la gent. Recordo molt quan a la porta el 2003 es va presentar, la intenció de vot de la candidatura a la porta era molt relativa, més aviat escassa, i de cop i volta amb l'esquer de Beckham tot allò va pujar molt, fins que van guanyar la victòria, van fer una campanya molt ben feta, molt divertida, molt activa, i aleshores jo crec que dependrà més de l'oposició que no pas de la porta. La porta el que em costa de veure'l és en actitud defensiva, fent que no passi res. No, perquè si no passa res tothom creu que la porta ho té fet, aleshores vull veure com reacciona, amb què consisteix la porta que no passi res.
Quina actitud té davant d'unes eleccions que a priori ell, evidentment, com a expresident, és mai un expresident ha perdut unes eleccions quan s'ha perdut l'elecció. Per tant, la porta, en principi, tots estem d'acord que és el gran favorit.
I només una altra cosa, pensa que cap president que s'ha presentat a la reelecció ha perdut les eleccions, i el Laporta és l'únic president des de l'any 78 que ha acabat el seu mandat. Cap dels altres presidents ho va canviar, tot i que va tenir una moció de censura el 2008, però tant Núñez, com Gaspar, com Bartomeu, com Rossell, no van acabar el seu mandat. Laporta sí, el va deixar el 2010 i va perdre el 2015 les eleccions amb el Bartomeu, justament perquè amb un triplet va fer que tot allò que estava previst anés a un altre barri o a un altre cantó, i aleshores doncs, ara es torna a presentar.
Com recordaràs aquest darrer mandat de Laporta, o per què el recordaràs?
Home, com si hagués pujat els cavallitos quan era petit, no com una muntanya russa, no com un nen, perquè tot això ha anat canviant cada dia. Tot plegat, els aliats eren uns, després van passar uns altres, després la gràcia que ha tingut ell per trobar eufemismes a qüestions com te'n surts d'una situació tan crítica com la del Barça. Doncs amb les palanques, mai ningú se li havia acudit que el terme hipotecar venut com unes palanques tenia gràcia, no? I per tant allò que teòricament deies ai, 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 que ens estem endeutant, ell va saber-ho convertir en un al·licient més. Doncs aquí hi ha palanques. Després, el fet de que té aquesta gestualitat que de vegades no necessita donar explicacions, sinó que fot una botifarra i amb la botifarra tothom ja ho té clar. Vull dir que això amb la porta ha estat molt divertit, i aleshores sobretot amb el naixement de l'equip de Flick. Recordo que la porta va ser capaç el 2003 de fer-ho amb Rijkaard i aquell equip de Ronaldinho, i que després va deixar l'equip que va deixar el 2010 amb Guardiola, i ara doncs hi ha el Flick. Per tant, la seva obra esportiva jo crec que és inqüestionable. Després es pot agradar més altres coses o no, però si la gent, el que és la funció d'un club és l'esport i és l'activitat esportiva, això ho fa més bé. Altra cosa doncs és opinar sobre els deutes, sobre les comissions, sobre algunes operacions que jo crec que sí que són molt qüestionables, però fins ara tot allò que ell si hi ha alguna cosa al darrere, ningú ha demostrat quina és aquesta cosa i al darrere. Hi ha sospites o hi ha qüestions de que tu no t'acaben de convèncer, però ningú ha dit que això no fos legal, que això no fos, pot ser no ètic, pot ser que doncs els deutes del club estiguin més disparats del que sembla. El 2010 recorda que quan va fer el traspàs de poder, amb ell li semblava que hi havia 11 milions de superàvit,
sí,
i els altres van dir que el club estava arruïnat.
I la que es va liar.
Les comptes cadascú les pot interpretar una mica com vulgui.
El que esmentaves a Hansi Flick, aquest sí que s'ha guanyat la unanimitat de tothom, eh?
Sí, sí. El que passa que jo crec que el Flick és un tio que ara aquest any treballa amb una tensió, ha hagut de fer un sobreesforç. Així és com l'any passat semblava que tot sortia
tot fluïa, natural. Tot fluïa.
I l'equip anava tot. Ara aquest any, primer, doncs, allò dels egos. Després, els problemes d'alguns futbolistes, si estan en forma o no estan en forma. Vull dir que ell s'ha hagut d'activar molt. Jo crec que ha tingut un desgast i, per mi, la gestió que ha fet, més que no pas el camp, la que ha fet el vestidor, ha estat molt important. És una persona que no només té un estil de joc, una manera de jugar que et pot agradar més o menys, que és la velocitat, acabar les jugades, fer ocasions. Doncs també ha demostrat que el vestidor, en tots els casos que s'ha anat trobant, els ha resolt.
Entens que ell s'associï directament a la porta. Al final és qui el va fitxar i entendries que, suposo que, en cas que guanyi el 4...
Bueno, això... Clar, jo recordo, l'altre dia ho discutíem amb Irigoyen a la redacció, crec que no ho van fer ni Guardiola en el seu moment ni Luis Enrique, perquè ho fa el Flick. O sigui, ara no vam estar discutint si ho van fer o no ho van fer. Flick era un entrenador que no tenia feina, el va anar a buscar al Barça en un moment fotut i ell es va sentir protagonista, estimat, i crec que és una manera de tornar l'estima al qui el va contractar, no? I per tant a mi no em sembla ni més bé ni més malament. Si és el que ell sent, jo crec que ell s'ha guanyat la credibilitat per fer el que més li convingui. Després, si nosaltres ens sembla millor o pitjor, doncs és circumstancial, però jo l'entenc el que ha fet.
Doncs Hansi Flick, evidentment lliga la seva situació a la de la porta, un entrenador que crea unanimitat en tots els precandidats. Ramon, parlant de Flick, parlant de futbol, eliminatòria de Copa, demà al Metropolitano, d'aquestes engrescadores, un Atlético Barça en Copa, sempre sinònim de bon espectacle. La temporada passada, sense anar més lluny, fixa't el que vam viure amb aquell 4-4 i el 0-1 posterior. Partit d'aquells grossos i que poden marcar coses, eh?
Sí, sí, i molt delicat, diria jo, pel Barça, perquè l'Atlètic de Madrid s'ho juga tot ja a la Copa. Si no oblidem que l'Atlètic de Madrid mai passa res, però ha estat un club que aquest any ha invertit el mercat d'estiu i el mercat d'hivern el que no està escrit.
Se les han gastat.
I sempre va amb allò de pobre, i l'equip del
poble,
i tot això així és més dissimulat, però clar, sap que aquesta Copa és cabdal per ell. Aleshores, el Barça tampoc l'afronta al màxim dels seus efectius, no? No està Pedri encara, Rafinha està tocadot i no sé si s'exposaran. Per tant, és un partit d'alt risc que el Barça haurà de saber competir, perquè serà, des de tots els punts de vista, jo diria que exigent.
Com és l'Atlético, que ara ja es queixa de la gespa i tot, imagina't com estan les coses per allà, com han canviat. Escolta'm, Ramon, no sé si jugarà o no demà Araujo, però sí que m'ha cridat avui l'atenció de l'entrevista que dona Mundo Deportivo. Hi ha una frase d'aquelles que impacta amb tot el que ha passat, aquest procés que el va portar a abandonar per un mes i mig des d'aquella expulsió a Londres, i les crítiques que rep. Diu: mi mujer estaba con el móvil y le cambió la cara. Están deseando la muerte a nuestras hijas, me dijo. Ah, és un tema molt delicat i que convida reflexió d'aquelles importants, per part de tothom.
Mira, saps què penso jo? Que les xarxes socials cadascú ha de saber dominar-les. Si no les saps dominar, plega. Jo ara ja fa molt temps que no tuitejo, i procuro que m'afecti relativament. Continuo pensant que hi ha gent molt interessant, gent que té ganes de dir coses i les diu molt bé, i hi ha una banda de salvatges i d'animals que es dediquen a tocar els pebrots, a insultar, a desqualificar, tot el que vulguis. Aleshores, això fa pupa. I els jugadors també han de saber que el fet de que es puguin comunicar a través de les seves pròpies xarxes, ja no necessitin els mitjans convencionals, doncs també han de saber mirar el mòbil. I si tu no estàs mentalment molt preparat per tot això, doncs ho bloqueges, o el tires, o fas una altra cosa. És una reflexió que ens hi ha portat el temps, i veurem quan acaba aquí l'estat espanyol el paper de Twitter, especialment. Perquè ja et dic, s'ha arribat un moment que una cosa és discrepar, una cosa és qüestionar, i l'altra cosa és insultar, desqualificar i ser un barroer, que és el que estan fent tota una colla de paios aquí, la majoria anònims, i que jo entenc que la dona s'afecti, i entenc que també d'alguna manera has de dir, doncs mira, a partir d'ara no farem això, farem això altre, perquè si et deixes portar per el que et diuen o per el que et deixen de dir, llavors no viuràs.
És una bogeria, i tot sobre la protecció. Però que reben els des de l'anonimat, i dels que insulten per insultar, i que no saben ni argumentar, i que evidentment...
No, i sobretot els nanos, vull dir, sí. Ara, per exemple, jo l'altre dia estava discutint, si em permets el parèntesi,
i tant,
sobre com els nens petits s'estan educant molt. Si tu vas a un restaurant, abans senties els nens que s'hi ploraven, no sé què, els hi posen en un iPad i hi ha una pel·lícula i ja està. Aleshores, per sempre pensen que un porc senglar, doncs, és un animal dòcil, i aleshores quan els troben per la carretera veuen que Clar, les coses s'han d'explicar de vegades, no? Una cosa són els dibuixos animats, una altra cosa són el que passa a la vida, i jo crec que n'hem fet un gramassa, això de domesticar la gent a partir d'un sistema de comunicació que té les seves falles, també. Igual que els convencionals hem fet moltes coses molt malament, i des de Twitter ens diuen de tot, doncs jo també penso que des de Twitter no tenen l'autoritat moral per anar corregint els periodistes la manera que els hi sembla i a la gent normal i convencional.
I menys amb les manques de respecte que, malauradament, són tan habituals. Deixem tancar avui les reflexions del Ramon Besa parlant de Mitchell. Dilluns el Barça juga a Girona a Montilivi. Deies abans de Flick que ho estava passant potser una mica més tens que la temporada passada. Déu-n'hi-do també l'any que li està tocant passar a Mitchell, que ell va passar pel Larguero. Ara escoltarem algunes de les seves reflexions. Es va rendir al Barça, es va rendir a Lamine Yamal, que diu que des de que el va veure per primera vegada ja va saber o va intuir que estàvem davant d'un jugador que podia marcar una època a nivell mundial. Mitchell, Ramon.
Home, ell ha estat el sac de tots els cops, no? Diguem, el que quedava, perquè uns estaven en contra de la direcció del club, els altres pel paper dels aficionats, que si la crítica periodística, i tot el que feia que allò funcionés es deia Mitchell, i crec que ara té a sobre, que deu tenir gepa de les joiegades que ha rebut, i a més, clar, ha aconseguit una cosa que en molts moments no semblava massa clara, que és posar l'equip per sobre del descens i intentar buscar una velocitat de creuer que els hi permeti gestionar aquesta temporada la millor possible. Per tant, tinc la sensació de que quan s'acabi la temporada, i si s'acaba com s'ha d'acabar o s'acaba bé en el sentit que el Girona ha estabilitzat, passaran coses, perquè hi haurà gent que no diré que passi factura, però crec que si ha arribat un moment de fer inventari, de dir, bueno, i a partir d'ara què? Perquè és clar, si hem arribat a la Champions i a l'any post-Champions ha passat el que ha passat, què vol dir? Que hauríem de fer una altra història, hauríem de tenir un altre paper? Doncs bueno, per tant, tota l'admiració pel Mitchell, no només per la manera que ho ha portat, sinó per la manera que juga el Girona, perquè continuo pensant que en la crisi que hi ha dels clubs de classe mitjana, Sevilla, Atlètic de Bilbao, sí, València,
tots.
Clubs com el Girona, clubs com l'Elx, clubs com que teòricament no tenen una tradició primera tan gran, sobretot últimament, en el cas de l'Elx abans hi havia estat més, doncs són exemplars perquè tenen un punt d'ambició, tenen un punt de joc divertit, són atractius, i això fa doncs que sigui un seguidor de, com tanta altra gent, del Girona de Mitchell.
Venen dos bons partits pel Barça, el de Girona a Montilivi i el proper dilluns, i el de demà, aquest de Copa, que viurem a partir de les 9 al Metropolitano. Ramon Besa, un plaer, com sempre, tenir-te aquí els dimecres.
Igualment, gràcies a tu, Flaqui.
Gràcies per tot. Sí que seguim endavant. Fins ara.
Fins ara, Flaqui.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.